Bé, bona tarda, benvinguts tots una vegada més a les xerrades que convoca la Societat Nova Geogràfica amb Altair. Un plaer veure tanta gent avui. Pensàvem que potser encara estaríeu de vacances, tot i que la gent que veniu aquí no em veig de petitons, no aneu al col·le, però... Gràcies per venir. Ens fa il·lusió sempre fer aquestes xerrades i que vingui gent i poder compartir amb moltíssima gent, per tant, les coses que exposem aquí en aquest cicle de xerrades. I també us animem, si us ve de gust, a fer-vos membres de la Societat Nova Geogràfica, la Societat Geogràfica de Catalunya. No portem molt de temps, però a poc anem fent camí, anem fent drecera, com es diu, i anem fent moltíssimes activitats. Aquesta és una d'elles. Avui li donem la benvinguda a en Ferran Guallar. Ferran, bona tarda i benvingut.
Moltes gràcies per convidar-me.
Anem a fer una presentació ràpida, tot i que, evidentment, molts de vosaltres heu acudit perquè coneixeu en Ferran, on teniu referència. En Ferran ha passat gran part de la seva vida a l'Àfrica dirigint un programa de conservació de la natura, convivint amb investigadors, estudiant els primats i el seu entorn natural. En vides anteriors, perquè ja veureu que ell ha tingut diverses vides, en Ferran ha estat economista, executiu en una corporació, músic, promotor d'un programa per a l'empoderament d'emprenedores africanes, guia de viatges i videoreporter en mig centenar de països, on ha viscut amb talibans, ha dormit en piràmides perdudes enmig del desert i ha treballat en zones en plena epidèmia de l'Ebola, just abans d'intentar el seu repte més recent, que és aturar-se, seure en una cadira i escriure novel·les i guions. No sé si ha canviat per bé o per mal amb això d'escriure, però vaja.
En tot cas, aquest no sóc jo, de totes formes. Massa èpic, això.
Actualment també és consultor en una reserva de ximpancers a l'Àfrica. Com a escriptor i guionista s'ha format a la New York Film Academy de Los Angeles, a l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès, a l'Escola de Guió i Creació Audiovisual Showrunners i al Laboratori de Lletres. Aquesta és una mica la seva presentació, però a nosaltres avui ens venia molt de gust que ens parlés d'una experiència que l'ha portat per més de 10 anys a conviure amb programes de conservació de la natura i concretament també de ximpanzés. Ell ha format amb l'Institut Jane Goodall, ha format quadres de persones per parlada i per posar en pràctica programes de conservació i creiem que d'això és molt interessant que en parlem. Tu volies ser biòleg, però vas llicenciar-te a Econòmiques. Comencem
pel principi.
Això va ser per fer contents els teus pares, imagino, no?
Sí, el nostre pare. Sí, va ser... Sí, jo tenia l'orientació bastant clara. M'agrada molt la natura. Amb l'avi Benvenido anàvem al bosc. M'encantava el contacte amb la natura, veure animals, respirar l'aire, etc. Però això que passa, els anys 80 no van ser molt gaire bons, van ser uns anys raros, no? Llavors hi havia tota la cosa aquesta també de l'economia movent-se tan ràpid i tal, i semblava que això, que els biòlegs no tindrien feina. Pel que he vist sí que n'han tingut molts, no gaires en el camp, però sí en les farmacèutiques. Tampoc m'hagués agradat aquesta sortida. En tot cas, el meu pare va insistir que una carrera amb sortida i, tot i que tenia molt bona nota per entrar a biologia, vaig acabar posant Econòmiques primer, efectivament, per ell.
Com vas sentir aquesta crida a anar a l'Àfrica? És a dir, acabes una carrera, et situes, treballes, no? Perquè et vas posar a treballar en diverses coses, però en un moment determinat decideixes anar-te a anar a l'Àfrica. I això com ho fas? Agafes la motxilla i te n'hi vas? O ja tenies unes idees preconcebudes de què volies fer?
No. Això va passar quan estava treballant a Madrid a Microsoft, que és la corporació aquesta que surt en el currículum, i vaig conèixer gent en allà que els encantava Àfrica. Jo no havia trepitjat més enllà del Magreb. I em van convèncer per anar a veure els goril·les de muntanya a Ruanda, i era una ruta molt xula que organitzava una agència de viatges. I va, bueno, em van animar, ho vam fer, i la cosa va ser, hagués pogut ser una ruta com una altra, però els guies es van posar malalts, un va agafar febre groga, l'altre havia d'encarregar-se del camió, que estava fet un desastre, no? Alguns d'aquí, no sé si hi ha algun company d'aquell viatge aquí, però és un desastre. I el cas és que pràcticament me'n vaig encarregar jo de la resta de la ruta, perquè era l'únic que parlava anglès fluid. Llavors va ser com una espècie com de, hòstia, que xulo que és això. I va ser això, també els goril·les sí, van ser importants, però realment m'agraden tots els animals, no era específicament orientat cap als primats, etc. Llavors en aquest sentit va ser brutal, no? Va ser natura, va ser cultures xules, una mica d'aventura, no? El tema d'això d'anar buscant cada dia aviam com ens ho fèiem i tal. Va ser així.
O sigui que aquest va ser com un viatge iniciàtic,
sí.
I a partir d'aquí com et poses en contacte amb la Jane Goodall, amb la conservació dels primats, amb la conservació de la floresta, com entres en aquest camp?
Sí, llavors una mica el full de ruta aquest que raro i una mica atzarós que vaig seguir. Bueno, realment no. O sigui, vaig tornar d'aquell viatge, vaig dir, ja portava 4 anys a Microsoft, era molt interessant, guanyaves bé la vida, òbviament, millor que mai més, no? I la cosa va ser una decisió, vaig pensar que havia après bastant, que era tot fantàstic, però vaig demanar una excedència i me'n vaig anar a viatjar. Llavors va ser viatge lliure, vaig començar per Àsia i vaig anar venint, d'alguna manera, i vaig acabar a Àfrica del Sud. Tot això van ser 2 anys de viatge, més o menys, després vaig fer una petita part a Sud-amèrica, sense tornar a Barcelona. Llavors va ser, realment, aquest sí que va ser un viatge bastant iniciàtic, no? Perquè, bueno, els que viatgeu ja sabeu, i quan més temps estàs, més, no sé com dir-ho, però més careless, no? Més tornes una miqueta ja salvatge, no? En aquest sentit, i cada vegada menys pressupost, i fins que t'agrada i tot, no? Que hi hagi, si no hi ha puces, no entro en aquest establiment. Una cosa molt, és molt raro això. No sé si li passa a tothom, però jo he conegut molta gent que li passa, no? I és en plan, vale, i t'hi vas ficant i vaig acabar això fent 2 anys sense molt a sac. No vaig gastar diners pràcticament perquè, vull dir, anar per aquests països que anava, doncs era molt barat. I així va ser com en aquest tram, passant per Tanzània, vaig passar a veure Gombe, que està una mica apartat de la ruta habitual dels safaris tanzans i tal, perquè hi ha com un buit entre el centre de Tanzània, és com un buit, una mica no hi va gaire gent i tal, les comunicacions tampoc eren massa bones, però vaig acabar arribant a Kigoma, que Gombe està just al costat en el llac Tanganyika. Llavors en allà m'hi vaig quedar, no tenia pressa, vaig estar esperant a la gent bàsicament en allà, i va arribar, m'havien dit que possiblement estava a Tanzània o arribant, no? Ningú sabia ben bé on estava, i ens vam conèixer allà, i així va començar l'altra etapa, diguéssim. Jo vaig acabar el meu viatge, i quan vaig tornar aquí a Barcelona, doncs vaig començar a muntar, doncs, a l'institut, coincidint amb una visita de la Jane aquí a Barcelona.
I com és això? Tu coneixes la Jane Goodall allà i bueno, us coneixeu i de seguida tu li proposes de participar...
No, va ser al revés.
Va ser al revés?
Sí, va ser al revés, perquè... Com em va dir, que era, en aquell moment era aquest young man, no? Que tenia com molta energia i no sé què, i que ens ajudarà a arrencar. Ella buscava sempre gent, sobretot en llocs on no hi havia ningú, on no hi havia delegació, doncs que pogués iniciar a arrencar. Doncs, llavors, en el meu cas, doncs, em va dir això, escolta, quan tornis a Espanya, creus que podries, perquè hi ha hagut diversos intents, no? I no s'ha aconseguit arrencar. Llavors, vam fer això, vam quedar que quan ens veuríem a Espanya va ser el 2006 i ens vam veure aquí a Barcelona amb un CIPLAI, que era un congrés de protecció d'animals i de benestar animal, i ens vam veure i doncs res, vam muntar una primera reunió i vam fer els estatuts i ja, a partir d'allà.
I 10 anys vas estar,
sí.
Amb 10 anys en l'Institut Jane Goodall de l'Espanya.
Sí, aquest va ser la fundació de l'Espanya, diguéssim.
Sí,
sí,
sí. I què feia aquesta fundació? Quin és el propòsit?
Els tres àmbits d'actuació era investigació, conservació i educació ambiental, se suposa, o educació. I treballàvem aquests àmbits aquí realment a Europa. La conservació no es pot fer, no de l'espècie que que protegia la gent guda, que és el ximpanzé, sinó llavors el que vam fer ens vam dedicar bastant a la part d'educació ambiental. Llavors vaig escriure diversos projectes, vam aconseguir a la Fundació Biodiversitat ens donés diners per un projecte d'educació ambiental. A partir d'aquí, això va ser relativament ràpid, vaig treballar molt en aquella època. Bueno, en general treballo bastant, encara que no ho sembli ara. Però, i res, aquest projecte ens va donar una mica l'impuls per fer les altres dues potes, la investigació i la conservació. Clar, un problema que tenia a l'institut, no sé si encara el té, és que si et centres molt en la figura, deixes una mica la causa, diguéssim, física real sobre el terreny o fins i tot perquè hi ha com una espècie d'idolatria, no? Això passa amb altres casos, no? La Madre Teresa, jo què sé. Llavors t'oblides una mica d'organitzar bé la base. Llavors aquest era una mica el problema. Jo no volia quedar-me aquí simplement recollint diners per enviar a un santuari. Volia realment fer feina sobre el terreny, no? I això és el que vaig fer. Llavors, per això, de seguida vaig muntar el programa en una zona que els ximpanzés no estaven protegits de cap manera. No hi havia cap programa de conservació específica, que és Àfrica de l'Oest, però en la seva vessant més nord, que és just amb la frontera amb Senegal. És on acaba Guinea Conakry, comença Senegal. En allà hi ha uns grups de ximpanzés que estaven sent investigats, no estaven sent conservats. Hi havia una investigadora molt important, la Jill Pruets, que es dedicava a això, hi ha molts estudis sobre el ximpanzé de sabana, no? Se li diu ximpanzé de sabana, que és la subespècie d'Àfrica de l'Oest, però en aquest cas era encara unes famílies que havien pujat molt al nord, per tant, tocant molt a el que és la sabana, no? Molt, diguéssim que les condicions eren dolentes en principi, i ons tenien comportaments culturals específics molt interessants. I ons ella es dedicava molt a la investigació, però no hi havia ningú fent conservació, i la conservació és la part dura. Pots investigar, però igual que li passava a la gent, el subjecte d'estudi o l'objecte, en aquest subjecte, se't va morint.
Llavors, per què és tan important conservar una espècie com la dels ximpanzés? És perquè, com s'ha dit més d'una vegada, diguem-ne que estem mirant, diguem-ne, a través d'un mirall a nosaltres mateixos, per la similitud genètica que tenim. No sé, hi ha alguna explicació sobre això? Per què aquest entossudiment amb certes espècies, i en concret amb el tema dels ximpanzés? Potser perquè, bueno, simplement ha passat així, perquè una senyora com Jane Goodall li ha donat fama?
Aquí és on l'encertes. No, i tu trobaràs biòlegs tossuts amb totes les espècies, subespècies, grups, tu trobaràs biòlegs estudiant-ho. Una altra cosa és que el cranc del riu Sella, que només, no sé, que n'hi ha, aquest no li fotran ni cas. El lince ibérico, sempre hi ha hagut el tema, no? Si se li ha donat massa milions per una espècie que realment tampoc era tan important. El lince ibérico és un cas d'aquest de conservació. Ha tingut èxit, finalment, no? Els goril·les de muntanya, no? També un cas d'èxit, però també molta visibilitat. El cas dels ximpanzés és diferent, n'hi ha més. No suficients, òbviament, perquè els hàbitats estan ja molt, molt, molt degradats. Però per què seria important? Home, pel biòleg que l'estudi... Depèn si ets biòleg, si ets primatòleg, si ets antropòleg, si ets psicòleg, no? Si ets ecòleg, depèn de qui siguis, trobaràs un interès. Sens dubte, que sigui l'espècie més propera a l'ésser humà és un interès prou fort, perquè, com deia el Leakey, no? Els comportaments no fossilitzen, per tant, el que has de fer és buscar les espècies que estan més properes a tu per saber qui som. D'on venim, no? Bàsicament, tu no trobes comportament fossilitzat, pots trobar els australopithecus, no sé què, a un exemplar de no sé quan, no tens ni idea de com es comportaven. Llavors, hi ha excavacions, tal, però són ja molt properes, són gent que ja utilitzava eines, etc. Amb el ximpanzé el que veus és la conducta molt ancestral de l'espècie que més propers tenim en el nostre arbre, no? Evolutiu. Llavors, en aquest sentit, això és superinteressant. O sigui, perquè la pregunta qui som i d'on venim, si això no ens interessa, no ens interessa res. I el ximpanzé pot ajudar-te a donar aquesta resposta, no?
Si el ximpanzé ens pot ajudar a donar moltes respostes i genèticament és tan similar a nosaltres i té una intel·ligència que també, diguem-ne que rossa o toca amb les nostres fronteres de la nostra pròpia intel·ligència, creus que podrien adaptar-se, que podrien deixar de ser un animal salvatge i adaptar-se d'alguna manera a la nostra civilització fàcilment? O és un animal que, malgrat això, continua sent molt salvatge i seria molt difícil canviar-lo d'hàbitat?
Bueno, sí, no, és completament impossible, clar. Vull dir, canviar-lo... Aviam, és molt adaptatiu comparat amb altres espècies. O un dofí no el pots tenir a terra, no? Bueno, tampoc sí, pots tenir un ximpanzé al mar, ara que ho dir una tonteria. Sí, però però d'alguna manera sí, possiblement s'adaptarien, però no, no seria la manera d'alguna manera. El ximpanzé, igual que moltes espècies, perquè sabem que, tot el... els tròpics són el lloc on hi ha més biodiversitat del planeta, no? Per una sèrie de condicions, els hi ha tocat viure en llocs que són explotats amb una velocitat molt gran ara, però és igual, perquè si anem uns quants segles enrere, els hi passava el mateix al llop aquí, a l'os aquí, a l'urogallo, als dodos, etc. Vull dir que són exemples també molt propers d'extinció. Al ximpanzé li ha tocat ara una... Bueno, els hi ha tocat amb ells perquè s'estan explotant les zones, ja la tecnologia d'explotació és tremendament ràpida i eficient, no? Veus tallar un bosc hectàrees i hectàrees amb hores, no? I això és on viuen els ximpanzés. No se'ls podria treure d'allà. El que es pot fer és, com altres espècies, doncs, parcs zoològics, àrees tancades, que és el que acabarà sent. No hi ha massa més sortida.
Fa poc vaig estar filmant al parc de Mayombe, que és un dels pulmons verges més importants que hi ha en el planeta. Ens situem a Angola, Congo, Gabon, i vaig veure com es venien cranis de ximpanzés per menjar. Et fa una terrible pena veure això, però te'n dones compte que la població nativa, en molts d'aquests casos, encara continua... diguem-ne, caçant aquests animals, menjant-se'ls, i això a pesar de les advertències que hi ha de tipus sanitari, perquè poden ser vectors transmissors de segons quines malalties. Fins i tot en algun moment se li ha penjat la medalla a l'èbola, encara que no sigui justificable. Ostres, això continua passant, Ferran, a molts llocs de l'Àfrica. De quina manera... Com es pot aconseguir que això no passi?
Alternatives econòmiques i educació, però bueno, és com demanar-nos a nosaltres que de cop i volta això, que deixem de menjar vaca o que deixem de menjar conills, no sé, perquè són molt monos. És que no es veu. Això, si ho has de treballar, si vols treballar-ho i si deixen treballar-ho i si realment algú està disposat a escoltar-te, és un procés molt llarg, en tot cas. I a tu et veuen com el boig que vol salvar una espècie que ens mengem, no? Vull dir que és una cosa habitual, ho hem fet durant segles, per què no ho hem de seguir fent? La transmissió com a vectors, això no s'aguanta, científicament no s'aguanta, perquè tot és... Tots els mamífers, per començar, ja no diguem a les aus, etcètera, no s'aguanta per enlloc. La zoonosi està totalment, o la zoonosi cap als humans és totalment, és un dels factors segurament que ens ha fet també qui som, no? En el sentit que les epidèmies han anat també equilibrant la societat, desenvolupant tecnologies, etcètera. Per tant, jo ho sento, sóc superrelativista, m'han dit aquí algú del públic que no sigui relativista avui, que no ven, ser tan relativista, que és molt millor ser èpic i heroic, però no, saps, no s'aguanta. Si quan treballes allà ho veus, que anem carregats de punyetes, i això no és una bona manera de començar. Diguéssim, la conservació d'una espècie. S'ha d'anar molt obert, molt tranquil, sense pànics, sense pensar que el ximpanzé és superior a la vaca, per exemple, no? I no soc vegetarià, n'he sigut, però vull dir que no estic parlant des d'aquest punt, O sigui, és totalment neutre.
M'ha fet molta gràcia en repassar coses de la teva biografia, de les coses que dius, que situa sempre en un mateix pla els primats i els humans. Com, sobretot quan dius que no, he estat allà i m'ha agradat estudiar els primats i els humans. És a dir, que quan has estat a l'Àfrica no només has estudiat els primats, que quedi clar, també has estudiat els humans. Fins a quin punt, què has après d'estudiar els humans allà?
Per començar, som primats, per tant, ve a ser el mateix, no? Estudiar primats en general, tots els que apareguin, no? Home, és molt més interessant, sens dubte, estudiar humans. No hi ha cul. L'altre és més romàntic. Però estudiar humans, no hi ha res com això. Vull dir, els psicòlegs, no? La gent que estudia humans s'ho passen superbé. no? Ja no diguem els psiquiatres o els, no, els sociòlegs. Superdivertit estudiar humans. Brutal. O sigui, és, i humans tancats en un mode relativament endogàmic encara és més divertit, no? Els grups, les relacions entre grups humans, sí, no? Els locals versus els estrangers. És brutal. És, no, això haig de dir que m'interessa molt més la part humana, sens dubte. M'encanten els animals en general, els ximpanzés en especial, segurament, però, com a estudiar humans, no hi ha res.
Doncs mireu, recomano aquest llibre, La part salvatge, que ha escrit, que el podeu trobar aquí, a la llibreria Altair. Fem una mica de propaganda, no va malament.
I tant.
En aquest llibre he de dir que no l'he pogut llegir perquè no he tingut temps. Sí que he llegit diverses referències que s'han escrit, per exemple, el Liberación, que s'ha escrit a França o a altres llocs. I també he llegit una mica la introducció del llibre que està penjada a internet, no? I en aquest llibre tu comences fent, explicant, diguem-ne, el diàleg que existeix, ho dic així, el diàleg que existeix entre un protagonista humà i un protagonista ximpanzé, i que tots dos estan una mica en hores baixes. El ximpanzé, perquè ha deixat de ser el mascle alfa respectat i venerat per als altres membres del clan, i en el cas d'aquest biòleg, no? Penso que és un biòleg.
Un antropòleg.
Aquest antropòleg, diguem-ne que ja és gran i
ha deixat de ser.
Explica'ns una mica aquest llibre. És un llibre de ficció. Jo m'esperava que haguessis fet més aviat un llibre documental per les teves experiències allà, però curiosament t'has atrevit a fer una ficció en què possiblement et dona més joc a explicar coses o anar més en profunditat en certes coses que a tu t'interessa aprofundir. No, sí, explica'ns una mica, parla'ns una mica d'aquest llibre, de què has volgut explicar.
Sí, el fet que sigui ficció és que m'agrada la ficció. M'agrada la ficció literària, m'agrada la ficció audiovisual, m'encanta. O sigui, en aquest sentit no hi ha secret. M'agraden les històries explicades com a històries, que no vol dir que després pugui explicar una cosa biogràfica molt ben explicada també i no, que et faci... Però en tot cas, això ho tenia bastant clar. Em venia de gust explorar sobretot el tema això de la línia aquesta d'animalitat-racionalitat. Fins a on, com entenem, no, els humans, aquests límits, fins a on el que és pretesament racional en el fons són comportaments irracionals, com una neteja ètnica, no, que té tota aquesta base, segurament fins i tot, no, de races superiors, etc. Això s'ha fet molt, això se segueix fent. No, posem la tele, ho veiem ara mateix, no? Races superiors, races inferiors, molt interessant, molt natural. També, que passi, no em sorprèn gens, o sigui, no és que m'escandalitzo de que no siguin capaços d'aturar-ho, però no. Llavors, aquest joc em donava força bé amb aquest diàleg, no? aquest mirall entre aquest antropòleg, no? que ha estat estudiant aquest ximpanzé, és un diàleg imaginari, òbviament, només és de l'antropòleg, que no està tot en el seu cap, no és fantasia ni res d'això, però em donava joc, em donava molt més joc això que explicar. És que no m'agrada massa tampoc explicar els viatges, no li dono tanta gràcia des de jo com a narrador.
Em sembla interessant el fet de que tu posis en evidència que aquesta pregunta, qui és l'home i qui és la bèstia? No? O sigui, quan s'emmirallen l'un i l'altre, qui és més humà i qui és més bèstia o més salvatge? No? Vull dir que, en definitiva, no, tots dos ho són per igual, quasi.
Absolutament, és un joc retòric, és en plan, anem a jugar amb els conceptes, però en el fons és tot el mateix. O sigui, és racional, animal, és tot el mateix. Per tant, som qui som, els ximpanzés també, i no ens diferenciem molt. O sigui, fem el que ens interessa fer quan ens interessa fer-ho, quan ens convé, per protegir-nos, per atacar, per el que sigui. Sempre fem el mateix. Per tant, aquesta diferència, al final, no, és retòrica, és el que dic, és per jugar una mica amb tot això, perquè existeix el concepte de que una cosa és salvatge i l'altra és civilitzat. Una cosa és racional, l'altra és animal. És tot el mateix.
I per qui de vegades pensi que un ximpanzé ve a ser un animalet d'aquells de Disney, no? De vegades pot veure que les conductes dels ximpanzés poden ser realment aterridores.
Sí, sí, sí.
De vegades es foten unes pallisses a mort.
Sí, sí, sí.
Que, no? Vull dir que el ximpanzé és un animal que pot mostrar una tendresa brutal i al mateix temps una violència brutal, no?
Si li vols dir tendresa, sí, clar, és
bé, apropiant-se d'aquest... És més humà, diguem-ne.
Sí, no? Sí, és gairebé impossible no atribuir-los també aquest tipus de... Però sí, efectivament, el ximpanzé és molt perillós i per nosaltres com la bèstia, no? Igual que abans, en el segle XIX, veien un negre que també era la bèstia, cuidado, por, no sé què, és una mica això, no? Aquesta sensació, nosaltres som molt més bèsties que ells, però és veritat que ja en termes pràctics no jugueu amb un ximpanzé salvatge, i no, i menys que salvatge, amb un de rescatat. No se us acudeixi entrar a una gàbia ni res d'això, perquè us destrossa, efectivament.
Us destrossa. Escolta'm, Jane Goodall, com és ella?
És una persona molt intel·ligent, molt determinada, molt enfocada, no? Amb el que ella vol aconseguir, no? I és així com es fan les coses, realment, no? Tens una visió. En el seu cas, una mica el que comentava abans, el tema de la persona i l'organització, no? Ella va fundar una organització, però realment no la gestiona perquè no té temps, no? Va fent altres coses, que és difondre la paraula, etc, etc. Llavors, aquí és on està una mica la dicotomia. Els seus objectius personals respecte als objectius d'organització és on potser hi ha una miqueta de diferència, i la imatge que tenim de la Jane és molt bèstia, no? És coneguda a tot el món, etc. Però una mica el meu dubte sempre ha sigut fins a quin punt aquest... No es desaprofita tot aquest impuls que podria tenir per realment fer un gran esforç en la conservació. Llavors, en aquest sentit, em sembla que és està tan enfocada en una sèrie de coses. Fa molts sacrificis per fer-ho, eh? Vull dir, aquests 360 dies o 300 dies de viatge a l'any són brutals. Però al mateix temps, és veritat que a nivell organitzatiu potser li faltava aprofitar tot això per crear una organització molt potent per realment fer algunes coses eficients amb eficàcia amb els ximpanzés. I en aquest sentit hi ha una mica aquest dilema, no? De pensar, bueno, podries fer-ho més, però bueno, en tot cas és una persona que sap el que vol, això està clar, i és molt intel·ligent i astuta. Sí.
Fins a quin punt, bueno, per tancar aquest episodi una mica de l'organització de l'Institut Jane Goodall...
També et diria que és molt divertida quan es pren els bourbons a la nit. És el moment. El moment d'en plan, anem a relaxar-nos tots. On està el bourbon? Perquè això no ho perdona. Pot no menjar tot el dia. Podria no menjar perfectament, i de fet ho fa molts dies, ni menja unes anous i tal. Ara, a la nit, no pot faltar el bourbon. I és brutal. Llavors sí que la cosa es relaxa. Si estàs en petit comitè, pots... És interessant, clar. Sí, sí.
Has après moltes coses d'ella.
Sí. Hem après moltes coses a l'equip de l'Institut. Vam aprendre molt, cada un de nosaltres, perquè ens ho havíem de fer tot. O sigui, no hi havia fons que arribessin màgicament de la... delegació gran que era Estats Units.
Yeah.
De fet, em vaig haver de barallar amb Estats Units perquè no volien que nosaltres anéssim a la nostra... perquè teníem por que potser féssim malament les coses amb algun sponsor. És complicat, és un món, realment és una selva. Jo sí que és una selva, no? Per el tema dels diners i els projectes i tal i qual. I teníem por que, bueno, bàsicament jo també potser hagués desconfiat algú que vol. Llavors, en aquest sentit... Això era complicat. Ara he perdut la pregunta.
No, és que precisament m'estaves... O sigui, t'has avançat a el que t'anava a preguntar. Ah, precisament t'anava a preguntar que amb una organització d'aquestes característiques, és a dir, tenim un personatge icònic, que és el líder d'aquesta organització, que realment és una persona amb una trajectòria extraordinària, però que al darrere hi ha una organització que té unes necessitats financeres, mm-hmm. i que moltes vegades aquestes necessitats financeres poden entrar en col·lisió o en contradicció diguem-ne, no sé si dir la puresa, però sí, bueno, potser sí, la puresa dels plantejaments que en equip es fan per tirar endavant aquesta organització, no? Tu ara mateix m'estaves parlant de, bueno, conflictes amb sponsors, clar, lògic, no? de vegades, o sigui, a veure, si l'espònsor és una empresa d'alimentació i resulta que, bueno, que és una empresa de plàtans i no us hi doneu els plàtans d'aquesta empresa amb els ximpanzés, a lo millor la tenim liada, no? Bueno, no sé, eh?
La competència per fons no és tant en aquest sentit que n'hi havia, eh? Hi va haver-hi decisions que jo no estava gens d'acord, com col·laborar amb mines, per exemple, amb empreses mineres. A vegades no es pot fer d'una altra manera i això també s'ha d'entendre, des d'aquest punt de vista, però sí, ja, és més la competència pel fons. Qualsevol que treballi en fons públics, europeus, de cooperació, sens dubte, vull dir, acabes veient que, bueno, els diners són limitats i hi ha competència. Em referia més en això, i doncs amb Estats Units ens va costar bastant posar en marxa la subsidiària la delegació de Senegal, d'Àfrica de l'Oest, va costar bastant, però bueno, ho vam aconseguir entre tots, no només l'equip d'expats, per dir-ho així, sinó sobretot col·laborant junts amb la comunitat local de Dindefelo, no? Que va ser bastant espectacular, això. Això va ser un dels secrets de que funcionés aquesta col·laboració, el model, la visió conjunta.
Mm-hmm. Deixa'm que abordi un altre aspecte. Tu estàs molt, molt interessat en la conservació de l'hàbitat, també. És a dir, quan estem parlant de la conservació de les espècies, podem fer molts esforços per alimentar, curar els animals, protegir-los, etc. Però el que és bàsic i és elemental és tenir cura de l'hàbitat, com perquè aquest animal pugui sobreviure, es pugui relacionar, etc, etc, no? Amb això tu vas insistir molt, no? Uh-huh. Amb aquest tema. Quines van ser les teves propostes o quines han estat?
La prioritat per la conservació, per si vols conservar, si vols estudiar, és una altra cosa. Per això aquella americana de la que parlava, la Jill Pruets, ho feia molt bé, feia uns estudis perfectes, científicament, metodològicament, increïblement perfectes, National Geographic, etc, revistes científiques, però els seus ximpanzés se n'anaven a la merda, bàsicament, perquè no hi havia activitats de conservació, perquè realment és que realment necessites un equip. Ella estava pràcticament sola amb els seus investigadors, no? Necessites un equip. La conservació, bàsicament, això que t'ensenyava, he rescatat això de l'any 2008 o 2009, és el pla de gestió, que aquest me'l vaig menjar tot jo, el primer, no? Que després s'ha anat retocant, on estan els objectius de conservació, també hi ha investigació, etc. Però sense conservar l'hàbitat, sense tenir uns objectius que incloguin fer compatibles els interessos de la comunitat local que ja tenen, no? Com per exemple tallar bambú, no? que és un element, o explotar un tipus de fruit del que depèn els ximpanzés per una època determinada. Clar, mentre això és relativament sostenible, mentre no hi ha grans vies de comunicació, camions, distribuïdors, etc., cap problema. En quan hi ha carreteres, camions, intermediaris, comences a tenir el problema, el mateix que Àfrica Central, amb la fusta, amb els animals, amb la caça, etc. Llavors, això és una de les coses, doncs, que s'ha de compatibilitzar. Les necessitats dels interessos locals amb aquesta visió conjunta d'un futur, d'un escenari, no? On els ximpanzés siguin beneficiosos també per l'economia local. I aquí és l'altre tema, no? Com oferir... pràcticament és inevitable, si tens una espècie com els ximpanzés, intentar l'observació turística, perquè és pràcticament l'única activitat suficientment rentable que pot proporcionar fons sostenibles, diguéssim, per una reserva natural. En el cas dels ximpanzés hi havia molta gent en contra. Com farem turisme? I això què produirà? I els infectarem? I no sé què. Bueno, es donen cuidado. El que ha salvat els goril·les de Ruanda ha sigut el turisme. Llavors, aquest tipus de coses també t'enfrontaves amb els puristes, no? És un horror treballar amb això. No us ho recomano gens. No munteu projectes a l'Àfrica de conservació de ximpanzés, perquè és molt difícil. Realment era marrón dia sí, dia també, no? Per això, per tots aquests interessos creuats de tot tipus, etc. Al mateix temps és molt interessant, clar, també.
L'avenç de la civilització, l'avenç de l'urbanització de l'Àfrica avança de forma imparable. Ara que, a més, els xinesos s'han fet amb el control de la gestió de totes les carreteres, ports i tot el que s'hagi de construir a l'Àfrica, som testimonis, la gent que hi viatgem, vull dir que és increïble. Clar, tot aquest avenç de la civilització amb el conflicte que comporta de pèrdua de l'hàbitat dels animals salvatges és imparable. Tu ho veus irreversible o creus que l'única solució que hi ha és la que sembla que s'està apuntant ara, que és vull dir, com gotetes, diguem-ne, en el continent en el qual es creïn reserves, parcs determinats per donar servei a la conservació mitjançant el turisme?
Sí, bàsicament és el que passarà. No cal ser un vident per veure el que passarà. Ens podem enfadar, i com moltes altres coses ens podem, no? Et fa ràbia que es perdi això, però cada territori, i Brasil també, clar, què fem amb Brasil? Perquè és igual si el president és d'un costat com de l'altre. Tens uns recursos, els explotaràs pel bé del teu país. És així, i això passarà a tot Àfrica. Les reserves, sí, les reserves, bueno, ja avui en dia ja són això, ja són parcs zoològics, és el que anem a veure el Serengeti, anem a veure el no sé què. Òbviament, sí, també pots anar per la sabana a Kenya i trobar-te una girafa, no? Vull dir que, però bueno, que bàsicament el que es van fent aquests no, racons de fauna salvatge, i serà bàsicament això. Ens hi haurem d'acostumar, igual que ens hem acostumat a que no hi hagi fauna salvatge a Catalunya, pràcticament, no? Tot i que déu-n'hi-do el bosc que tenim, però fauna, sí, sí. Que hi ha de fauna, ja, bueno.
Home, a veure, tenim algun os al Pirineu,
a poc a poc. Sí, guineus, sí.
Guineus, algun llop tenim.
Guineus n'hi ha per tot arreu.
Bueno, de llops en tenim molts, però...
Sí, no, sí, bueno.
Aquests em refereixo.
Set llops, mira. Puntats, bé. Algo és algo. Va. Però bueno, sí, em refereixo que la fragmentació del territori és gairebé inevitable. O sigui, hauríem d'estar volant d'un lloc a l'altre. L'únic que es conserva realment són les aus, no? I per això també l'ornitologia és una cosa... És molt fàcil aficionar-t'hi, perquè sempre almenys tens la possibilitat de mirar amunt i veure alguna cosa, no? L'ornitologia, la veritat és que està molt bé. Però per la resta, clar, és un territori fragmentat, i en allà no només es fragmentarà, sinó que es tallarà per produir. Clar, mira França, ho mires des de dalt i tens una mica de bosc, i tot el que més són camps, excepte potser les parts de les muntanyes que són més... No? Això passarà tot arreu, no hi ha massa camí enrere, sigui de la forma que sigui, més justa i més injusta. I que els xinos entrin a Àfrica, òbviament, com ha de ser, d'alguna manera, perquè és que, clar, els europeus no hem donat gran cosa a canvi, no? En general, o res. Al contrari, sempre hem tret. És normal que s'acullim els braços oberts algú que com a mínim et fa les carreteres, algú que com a mínim et dona un hospital. Algú... Són uns mínims. És veritat que després els xinos trauran coses. Sí, però han pagat algú. És un 10%, vale, el que sigui, del valor. Jo, clar, al principi, quan estàs allà és horrible. Vols matar a tots els xinos, que és en plan ridícul, també, no? No els veus, per començar, no els veus. O sigui, Guinea estava ple de xinos, no els veus. Ho vaig intentar, els buscava. Però no, et dissimulen molt bé. Però ho fan tot. Hosti, que necessitem una carretera que travessi tot aquest bosc i les muntanyes. Hosti, te l'han fet amb res. Què volen, a canvi? Una mica de la mina aquesta de ferro, d'or, del que sigui.
Escolta'm, anem tocant temes a molta velocitat, perquè tenim 50 minuts només. Hi ha un tema que també m'interessa que parlis. Tu vas conviure en un poble on hi havia èbola.
Estàvem a prop. Ens va tocar a uns quants quilòmetres.
El contacte amb la civilització ens ha portat també les epidèmies a tot arreu, i una de les epidèmies que... amb brots recurrents no s'està poguent erradicar és l'èbola. Com ho vas viure, això? Quina experiència vas tenir de veure això?
No, bueno, clar, és que està molt a prop, no? O sigui, nosaltres estem al centre aquest que vam construir, el centre biològic, l'estació biològica, està a 5 o 7 quilòmetres de la frontera amb Guinea. Guinea Conakry va ser on va començar. El cas zero estava a la Guinea Forestier, que es diu, que és un... Van arribar a veure que era un bebè que era caca de... Va estar en contacte amb la caca dels
ratpenats.
Excrements dels ratpenats frugívors. I eren allà, i clar, Guinea es va estendre molt, després altres llocs i tal. No vam panicar gaire, perquè de seguida la població va tenir, els locals de seguida ho van tenir molt clar, no donar-se la mà, que això és gairebé, és un miracle, sí. Perquè allà et dones la mà cada minut, t'has vist fa un minut, tornes a veure't, tornes a donar la mà. La gent, moltes vegades anem agafats de la mà, dels homes amb homes, dones amb dones, i ostres, era gairebé impossible, però no, s'ho van prendre super en sèrio. Es va parar, va haver-hi només un parell de casos a Senegal. De fet, un noi de Guinea es va curar en un hospital de Dakar. Però és veritat que ho teníem molt a prop, i teníem gent que coneixíem, doncs, que vivien allà. Però clar, no vam entrar gaire en pànic, la veritat. En general, anàvem, fèiem el que havíem de fer, no compartíem te, no, el tema del te també, de, pues que són coses, clar, hi ha molt, molt contacte, no? Però enterraments i tal, doncs això no ho vaig tocar tant perquè no va haver-hi casos, però sí, no la vam portar relativament bé. El Covid també va provocar bastant, per el que em van dir, jo ja no hi era, sí. Però estàvem bastant també tensos amb el tema, però la grip allà tampoc és algo que els agradi.
Bueno, el problema que jo veig, vaja, per exemple, amb el Covid es va manifestar d'una forma ben clara, és lògicament la falta de recursos hospitalaris, sanitaris, en bona part de l'Àfrica, que bueno, en molts països l'únic que els hi receptaven era vitamina C.
Sí, sí.
Perquè era l'únic que tenien per donar, sí. No? Vull dir que, clar, això...
Per altra banda, la demografia més jove també va ajudar que no hi hagués... Teòricament, perquè no hi ha xifres. Sí. Però, bueno, sí, és la demografia més jove també perquè la gent mora més jove, en tot cas.
Tu vas participar en un projecte que demostrava que l'ús sostenible dels recursos naturals beneficia tant la biodiversitat de les espècies com el benestar i el desenvolupament de la gent.
Sí, vam fer diversos estudis. Aquest era un que entrava més en l'àmbit socioeconòmic, etc. I vaig participar molt, molt de rasqui, perquè jo estava molt amb la part de la gestió, obtenció de diners, la gestió dels projectes, etc. en aquesta època, i ho va fer més aviat l'equip, però com que era el promotor, doncs m'hi van posar. Però això és l'avantatge. No cobro drets d'autor per això.
Què vas aprendre d'aquest treball i de tota la teva experiència treballant a l'Àfrica? Què t'ha quedat de tot plegat?
Home, molt bons records, bons amics, no? Això és un clàssic. Home, sí, vaig aprendre moltes coses, suposo. Però ara, hòstia, ara m'agafes així una mica de...
Ja, bueno, que no has fet la llista ara, no?
No he fet la llista, però... no he fet la llista.
Sí.
Què vaig aprendre? Hòstia, és que això m'ho has de preparar, has de tenir una...
Bueno,
no,
però...
Una resposta que podria ser superèpica, en plan... És la veritat de la vida, jo què sé, saps? Però no... no...
Però quin pòsit... És a dir, a veure, plantegem-ho d'una altra manera. Has deixat aquesta feina... A mi em xoca que l'has abandonat totalment o no l'has abandonat totalment?
Sí, totalment.
Totalment. I això per què?
Perquè estic escrivint ara i això és
full time. Però aquesta és la raó? O és que, diguem-ne, que et vas omplir molt i...
Bueno,
com va dir el Guardiola, doncs...
Aviam. Suposem que coses que hi ha al llibre són hipotèticament més o menys basades en temes reals i tal, i no volem fer spoilers, vale? Per tant, no?
Qui vulgui aquí saber
una mica més. Però és veritat que, bueno, no ho sé, hi ha la cosa aquesta, no? Que és la frase aquesta d'Anna Karenina, no? que totes les famílies felices s'assemblen i totes les infelices... Com és? Ho són a la seva manera. Doncs jo soc un creient ferm en què no hi ha empresa humana, no? Empreniment humà, que no acabi malament quan hi ha més de dues persones. Per això el de ser escriptor és fantàstic, perquè és en plan, ets tu sol, depèn de tu... No, depèn de l'editorial, de la gent, de no sé qui, vale? Dels rectors, òbviament. Però és molt més, controles molt més totes les parts, no? del procés. Ostres, jo no he tingut massa sort, excepte Microsoft, que eren una gent, potser perquè els salaris eren alts, era tot molt maco i feliç, treballant molt, 16 hores diàries a vegades, era brutal. Però, superbé, excepte Microsoft, més o menys, gairebé tot el que he fet amb gent ha acabat malament. És, no? És difícil treballar amb gent.
Però no crec que hagi acabat malament, no? Tu creus que ha acabat malament?
Amb segons qui sí, amb segons qui no. Bueno, és el que... No tothom... Quan
una cosa... Tu parles amb molt de carinyo de la gent de l'Àfrica que has conegut.
Absolutament. Sí, cada setmana m'estan dient que torni. Sí, sí, no. Amb pràcticament tothom d'allà, superbé. I per això el de consultar un horari, bueno, faig el que puc, però ja no he tornat perquè tinc masses coses. També teníem els pares grans i vaig estar per aquí. Aquests 3 anys van anar molt bé també d'estar quiet aquí, no? Els 3 primers anys que vaig deixar-ho. I ens vaig aprofitar també per escriure, per estudiar escriptura, guió, etc. O sigui que ha sigut una transició relativament bona, diria. Però és veritat que és molt difícil el de seure i escriure, és molt difícil.
Bueno, o sigui que ara l'Institut Jane Goodall el tens arraconat i ara estàs en una nova vida, que és la d'escriure. I què t'agrada escriure? A on t'estàs enfocant?
Bueno, vaig començar amb això, que això originalment era una sèrie, ho vaig començar a escriure en format sèrie, I, però va acabar amb el llibre al final, perquè moure una sèrie és superdifícil i el format llibre, doncs... he escrit una seqüela, o sigui, hi ha una segona part esperant a que algú la compri i diversos llibres més. I per la línia que vaig veient, aquests... M'agrada d'alguna manera que hi hagi... O sigui, intento escriure el que m'agrada llegir, bàsicament, que crec que està bé, mentre es pugui, no? I m'agraden les novel·les que hi ha història, no? Tampoc que no passi res no m'agrada gaire, però que al mateix temps l'estil sigui currat una miqueta i que hi hagi, que el tema sigui interessant, no? Que hi hagi preguntes pel lector, que el lector es faci preguntes, etc. Això m'agrada, però també m'agrada que hi hagi, que corri una miqueta la història, no? I em moc una mica amb això, ara. També és veritat que el tema de l'autoficció és molt interessant, no? Explorar, perquè és com... Ara estic molt amb els francesos, amb el Carrer i tot això, els he descobert una mica tard, però m'encanta.
Jacques Carrer?
No, l'Emmanuel Carrer.
Ah, val, d'acord.
I la Delphine de Vigan, tots aquests. Això m'agrada molt, m'agrada. I ara mateix estic fent coses més en aquest estil perquè m'ho passo bé, simplement. Però, bueno, és això. I el dels guions, doncs, m'agradaria escriure guions, però això sí que és un... No? Que ens ho digui aquí la jefa. Tenim aquí l'expresidenta de l'Associació de Guionistes de Catalunya.
Molt bé.
Presidenta, no eres? Ai, no, era secretària. Tresorera.
Bueno, doncs escolta'm, tenim aquí una persona que ha fet molts girs de guió, mai més ben dit, en la seva vida, i bueno, deixem ara oberta la possibilitat de que aquests últims 5-10 minuts que queden li pugueu fer algun tipus de pregunta, alguna pregunta relacionada amb la seva activitat, amb la seva feina, amb la seva experiència. Ja hem dit abans que pràcticament que estàvem molt interessats en tota aquesta experiència a l'Àfrica. No t'he fet una pregunta. Mentre us penseu si li voleu fer una pregunta, n'acabo de fer una. També vas col·laborar amb el Parc Zoològic de Barcelona.
Ah, sí.
El Zoològic de Barcelona.
Sí. Sí.
Tu que has viscut, diguem-ne, la vida salvatge, quin sentit tenen per tu els zoològics avui en dia?
Ah, gran pregunta. Gran pregunta. Vam col·laborar i la veritat és que es van portar superbé la primera directora, la Carme, ens va ajudar molt també, ens van donar fins i tot algunes subvencions per fer alguns projectes. Va anar molt bé la col·laboració, de fet teníem una oficina, petita oficina, no fèiem servir gaire, però a dintre del zoo. Llavors sí, bueno, vaig conèixer bastant la realitat del zoo i també la realitat de la gent que es posa en els zoos, no? A priori, tant de bo, zoo no. Tant de bo, zoo no. A priori, o en tot cas espècies molt autòctones i amb grans espais on puguin desenvolupar-se, però bueno, per això ja d'alguna manera ja tens la muntanya, no? Millor que estiguin lliures els llops a la muntanya, els ossos a la muntanya. En principi no, el que es veu en el zoo, però haig de dir que conec molta gent de zoo, que clar, bueno, a la gent dels zoos els encanten els animals, òbviament, no? però i ho defensen i tu, i ara clar, jo estic aquí defensant-ho, hauria d'estar defensant-ho algú d'un zoo, I et donaran raons de conservació, etcètera, etcètera. Molt just, jo ho veig molt just. Fins i tot les raons de conservació, perquè tot aquest treball es pot fer no de cara al públic, es podria fer doncs, tipus el lince, no? El lince a Ibèrica es va fer així, no era totalment de cara al públic, era una estació on es reproduïa el lince i es anava deixant anar.
I us van arribar a demanar algun ximpanzé per portar algun zoo?
No, això és ultra prohibit. És una de les pitjors coses que pots fer. No, hi ha el conveni de CITES, que es diu, que és un conveni internacional de protecció d'espècies en perill, i he conegut, clar, una de les coses, parlava de dificultats, no?, de la conservació, una de les coses més difícils és parlar amb les autoritats. No difícils perquè siguin tan diferents, no? Són gent educada, molt intel·ligent normalment, però, ostres, a Guinea, per exemple, el tema de la corrupció... que no, tampoc em faig un gran d'allò, de la corrupció, és bastant normal que en aquests països, si passa aquí com no ha de passar allà, però és veritat que hi havia corrupcions a uns nivells lletjos, no? Per exemple, fer un paper CITES a Guinea per un goril·la que ve de Gabon o que ve de Congo. A Guinea no hi ha goril·les. Com collons acabes d'exportar un goril·la? Doncs perquè venien en barco, li donaven el paper CITES, seguia, i aquest goril·la arribava a Xina o arribava a un zoo... O a un particular. A Xina s'ha posat bastant de moda el de tenir coses
Tenir goril·les.
Tenir coses vives a casa, sí. Zoos particulars, els nous rics xinos, nous rics de tot arreu, de Rússia, de Xina... I on s'ha posat això de mà, això no ha fet cap bé. I on els convenis CITES se salten pels aires quan et trobes amb autoritats corruptes. No? El meu segon, la seqüela d'això, va molt sobre aquest tema, de fet. Hi ha una gran part d'aquest tipus de temes. Sí.
T'has vist en alguna situació compromesa per aquest tema?
Bueno, al parlar amb les autoritats, sí, perquè al final era, clar, una de les coses que vam fer primer aquesta reserva de relativament petita, 13.000 hectàrees, no?, amb la frontera amb Guinea, però la idea és, un dels objectius de conservació principals per restaurar l'hàbitat és restaurar els corredors, que es diuen, no?, de naturals, perquè els ximpanzés poguessin creuar de Guinea cap a Senegal, d'una manera... Llavors, per fer això necessitava parlar molt amb les autoritats guineanes, i allà hi havia gent que era xunga, que demanava directament diners, o passar les fronteres ja era difícil, perquè les típiques situacions de pel·lícula són fronteres petites, a més, de muntanya, de guardes borratxos amb armes, doncs aquest tipus de coses, sovint, si viatges així per terra, per Àfrica, ho veus, no? Que a vegades dius, no passa res, no, en principi no passa res, però bueno, que són situacions tenses.
I una última pregunta, abans de... Escolta'm, ja diràs, quina pregunta més imbècil. Tu has parlat amb ximpanzés?
Parlat, eh? Sí, perquè aquí, clar, en el llibre sí que s'apuntaria. Si això tingués alguna base real, apuntaria que sí.
O com diuen els americans, did you have fun amb els ximpanzés?
Cuidado, això. Perquè podries interpretar d'altres maneres.
No.
Parlar-hi? No, sóc molt pràctic, jo no sóc zero místic en els... No. Parlar-hi no, però és veritat que aquests pensaments, em va agradar molt el joc literari aquest de parlar amb el ximpanzé en el cap, no? I em va ajudar també a mi a entendre coses, no? Si fos, no, coses sobretot sobre la part aquesta de la jerarquia, no? Com se sent aquest mascle ximpanzé sent destronat, no? I tota aquesta empatia que té l'antropòleg i tal. Això va estar molt bé, però no, jo directament no hi he parlat, no. Amb gossos sí, hi ha testimonis de que cada dia parlo amb molts gossos.
Ah, sí?
Molts gossos.
Molt bé, molt bé. Estupendo. Escolta'm, a veure, donem pas a alguna pregunta que hi hagi per aquí. Endavant, doncs.
La senyora del GAC.
De la que acaba de fer el Jordi, que és... La meva pregunta era si havies tingut algun ximpanzé especial, relació especial amb algun d'ells. És a dir, no ja si parlaves... Sí, no, si realment vas...
Si sortíeu.
Sí, especial.
Did I have fun? Yeah, I have fun.
Si ja m'entens, no? Sí. Si has tingut relacions especials amb alguns i tal, t'has encarinyat i afecta. I la segona és, per què han de ser els homes i les dones blancs els que vagin allà a fer aquesta tasca? És que no pot sortir des de dins... seu la necessitat de fer aquesta feina de salvar, conservar. No sé, o sí que t'has trobat amb gent d'allà involucrada o artífecs d'aquests
molt... La resposta a la segona és molt fàcil, que és perquè jo crec que ens avorrim molt els europeus. Ens avorrim. I hem anat alliberant temps, no? L'oci que és fantàstic, no? Perquè fa evolucionar la filosofia, els alemanys comencen a pensar, es comencen a fer palles mentals, entre comentes, o no? I llavors comencem a tenir molt temps lliure. Llavors una de les coses que de cop i volta ens adonem és que, ostres, que macos són els ximpanzés, anem a protegir-los. I ens agafem i anem a protegir ximpanzés sense preguntar pràcticament. No va ser el meu cas. Òbviament.
Però també has dit, Ferran, sí. No, deixa'm que digui una cosa que vaja, que he estat rodant per Àfrica organitzacions conservacionistes i cada vegada hi ha més gent local, eh?
Clar, clar, clar.
Suposo que estaràs d'acord. O sigui, cada vegada, en aquests últims 20 anys, s'ha anat incorporant biòlegs, namibis, sud-africans, o sigui...
Perquè cada, si comença a veure...
Cada vegada hi ha més gent local, eh?
No, és veritat, és el bo de la no? Els hi comença del progrés, els hi sobra temps també amb ells, comencen a estudiar coses relativament inútils, no? Com és la conservació i van... No, és això, però però el cas és que sí, és així. I llavors la idea de la conservació és una idea bastant europea americana, el paio que va començar amb els parcs nacionals era americà, em penso, no? Que va començar amb els parcs i tal. La idea de la reserva i tal, de protegir alguna cosa que s'acaba, però és una mica, és en plan, em sobra temps, vaig a fer això, cuidado. I llavors què passa? Que molta gent s'apunta i té molta passió i tal, i el que passa també és que el coneixement desborda i en els projectes, efectivament, a Dim de Feló, la gent al final hi havia autèntics fans, sobretot els joves que havien crescut amb els nostres, amb nosaltres, ja que al principi érem com, qui són aquests i què cony volen? I no només això, sinó que hi havia molta crítica al principi, es volen enriquir amb nosaltres, que era en plan, però veieu com venim? No tenim ni cotxe, o sigui, venim a peu com vosaltres, però és igual, la cosa total, que a tots aquests, clar, van, però no només depèn de que nosaltres estiguéssim allà, és que tota la societat ja tenien començant a tenir mòbils a partir del 2015 o el que sigui, tothom ja estava connectat i coneixia el que es feia fora, no és només perquè aquests blancs han vingut i ens han ensenyat coses, és que tot s'ha mogut, no? I en el cas de la conservació és un aspecte molt sofisticat, arribar a conservar una espècie en perill, no? Quan normalment s'han matat. O sigui, el llop ens menja els bens, els matem, com que no? O sigui, és ridícul, per què no ho hauríem de fer? Som competidors, es mengen el que nosaltres mengem, els matem. Ximpanzés, potser no som menjar, el mengem, cap problema. Llavors és molt sofisticat el concepte de conservació.
No te'n vas sense contestar
la primera pregunta. Haurem de deixar-ho aquí, perquè ja són 56.
Però la respong.
Sí, sisplau.
Ah, vale. A part dels de Dim de Feló, que eren salvatges i tal i qual, sí, la relació especial va ser el primer ximpanzé, diguéssim, que va ser un petit ximpanzé de... no arribava a l'any, potser, rescatat al Congo, a Chimpunga, que és el centre de rescat més gran d'Àfrica, diria, amb més ximpanzés, que està la Rebeca Tencia, que és una de Corunya i tal. I quan hi vaig anar el 2006 per aprendre i gravar també i tal, per tenir material per obrir la delegació aquí, bàsicament acabava d'arribar i me'l van encolomar. No, i aquest va ser com, en plan, vaig estar, no sé, un mes en allà amb el ximpanzé a sobre, bàsicament, donant-li els biberons, preparant-li, canviant-li els panyals i coses d'aquestes, una cosa que no faríem mai amb nens, ho vaig estar fent amb ximpanzés. I doncs, amb aquest sí, el Cauca, sí, sí.
Bé, doncs, li donem les gràcies al Ferran. Ell ha fet moltíssimes coses, ja ho heu vist, ara escriu d'allò, i crec que també vol ser actor com la seva germana, la Montse, que està aquí present, la Montse Guallart. No, la pròxima vida seràs actor o no?
No crec que se'm doni bé,
No?
No és una...
Jo crec que sí.
És una cosa super... és tan difícil ser actor, és tan difícil. Som gent molt intel·ligent, els actors.
Sí.
Ferran, moltíssimes gràcies per venir a aquesta xerrada. Moltíssimes gràcies a tots vosaltres. Ho hem de deixar aquí. Normalment sempre acabem amb molta puntualitat. La llibreria tanca a les 8, però de totes maneres ella estarà aquí, de manera que estarà aquí uns minuts. Si voleu que us firmi el llibre, si voleu fer-li alguna pregunta, comentari, el que sigui, aquí el teniu. Gràcies i fins una altra ocasió de part de la Societat Geogràfica.
Moltes gràcies.